Beckett és un dels titulars del dia, va ser un dels titulars d'ahir, la 56a edició del Festival de Cinema, de la qual en parlarem a la segona hora de programa. Pubilles i Hereus, que els tindrem avui a la tercera hora, i aquesta derivada, perquè d'alguna manera José Antonio Gilabert va deixar anar també, enmig de l'entrevista de la roda de portaveus, un altre dels titulars del dia i que d'alguna manera també serà titular en els propers dies, probablement, perquè òbviament pot tenir conseqüències. Es tracta del recurs que els treballadors afectats pel que en el seu moment va ser la detenció policial del 21 de juny i tot el que ha vingut després, han presentat a l'entorn de les decisions de l'aprovació dels dos punts d'aquell ple extraordinari del 19 de juliol. Anem per parts. Bon dia, Joan.
Bon dia, Vicenç.
En Joan ens ajudarà, com sempre, a definir alguns apunts d'aquest relat de fets que els explicarem perquè puguem tots entendre què vol dir això, què vol dir o què hi ha al darrere del titular que ens va deixar ahir José Antonio Gilabert. Primera qüestió. En aquest procés d'investigació vinculat amb la relació entre l'Ajuntament de Sitges i la taula del tercer sector, estem en un moment de diligències prèvies. No hi ha judici per ningú ni res que li sembli. Recordem que fins avui ningú no ha d'anar a judici. Hi ha hagut unes persones detingudes, altres no ho han estat, però estan també en qualitat d'investigades i, per tant, hauran d'anar a declarar. Un cop declarin, un cop la jutgessa tingui tot allò que cal tenir per prendre una valoració, un determini, sigui a partir de les persones que poden ser citades a declarar, sigui a partir també d'altres persones que poden ser cridades a declarar, la jutgessa emetrà una resolució conforme aquest procés tira endavant o tira endavant per determinades persones i d'altres en queden exonerades o, senzillament, el procés queda arxivat i no tira endavant. Seria més o menys així, Joan?
És exactament així.
Per tant, ara estem en aquest procés, repetim, de diligències prèvies, del qual no en sabem res. Res en el sentit de aquella pregunta que molts es fan, escolta'm, i quan aniran a declarar? Doncs encara no hi ha data. És evident que la lògica indica pensar que entre la tardor i l'hivern alguna cosa passarà, com és obvi. Doncs entre la tardor i l'hivern. Però de moment, això, ara per ara, està d'aquesta manera. Fem una miqueta de cronologia. 21 de juny, l'actuació policial de l'UDEF, aquella actuació policial de la qual se n'ha parlat tant, i que en el seu moment no fou ordenada per la jutgessa, sinó que va anar per un altre, diguem-ne, per un altre determini, del qual...
Rectifico, l'actuació policial sí que va ser ordenada per la jutgessa.
La detenció no va ser ordenada per la jutgessa.
No van ser ordenades per la jutgessa.
Gràcies, Joan. 21 de juny. 29 de juny, 8 dies després, una roda de premsa del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Margalló, amb Junts, en la qual sol·licitaven un ple extraordinari per demanar la creació d'una comissió d'investigació i que l'Ajuntament es presentés com a acusació particular. Aquesta roda de premsa tenia lloc el 29 de juny, 8 dies després d'aquesta detenció. 6 de juliol, roda de premsa del govern, a la qual va anunciar la creació d'una comissió informativa de caràcter especial per estudiar el vincle amb la taula del tercer sector, el vincle de l'Ajuntament amb la taula del tercer sector, i va proposar en aquell moment, en aquella roda de premsa, que aquesta comissió la presidís Carme Gasulla. En aquella roda de premsa es va marcar la data del 19 de juliol per celebrar el ple extraordinari sol·licitat per Junts per Sitges i el PSC al Margalló. Aquella roda de premsa del govern que tenia lloc el 6 de juliol. 19 de juliol. Es celebra sessió extraordinària de ple municipal i després d'aturades, modificacions in voce, tot allò que vostès recordaran, s'aproven fonamentalment els dos punts que, per una banda, demanen la creació d'una comissió d'investigació sobre el vincle entre l'Ajuntament i la taula del tercer sector i, per altra banda, que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular en aquest procés. Aquests dos punts s'aproven i és aquella sessió que presideix David Martínez perquè l'alcaldessa i Jaume Monasterio estaven en condició d'investigats i, per tant, no van participar d'aquella sessió. Fou també una sessió que va donar algunes reflexions al final. Ja en aquell moment, Luis Miguel García afirmà que aquell fou el ple més esperpèntic en molt de temps. Coincidint d'alguna manera amb la declaració de Mònica Gallardo en aquesta mateixa taula el passat 6 de setembre, que va qualificar aquella sessió de ple d'horrorosa. I ahir, com els dèiem, José Antonio Gilabert, el regidor que ja en aquell ple suggerí que l'Ajuntament es presentés com a part perjudicada per evitar ficar els treballadors en primera línia de l'atenció mediàtica, anunciar que els treballadors han presentat un recurs. Què és un recurs? Comencem per aquí. Per fins a quin punt aquest document pot tenir una importància més o menys capdalt amb el que passi a partir d'ara. Joan, què és un recurs?
Un recurs, en aquest cas, és un recurs de reposició que, com el seu nom indica, demana que un ens administratiu, en aquest cas un ple municipal, es reposicioni sobre una decisió adoptada. Ja està. Aquest recurs, qualsevol recurs, vostès quan reben una notificació administrativa a casa, hi ha al final de tot, de tota la ferralla, hi ha el peu de recurs, que és allò que diu, vostè té 30 dies, normalment són 30 dies, per presentar un recurs de reposició. I si es desestima, em sembla que llavors tens 10 dies per un recurs d'alçada.
D'acord,
però aquest és un... Això. En aquest cas, clar, el ple no es notifica a ningú, perquè el ple és un acte públic. Aleshores, en aquest cas, el que s'ha presentat és un recurs de reposició que... sobre... Els dos punts que es van aprovar
en aquell ple municipal. Els recursos els poden presentar totes aquelles persones que se sentin directament interpel·lades per les decisions
afectades. Però, i m'entendràs l'exemple.
A veure.
Si poden un arbre del meu carrer,
sí.
Això a mi em pot molestar, i a mi em pot afectar, però
per molt que m'afecti,
exacte. En canvi, si em desnonen, sí. La diferència és aquesta.
Per tant.
És a dir, si ets directament afectat
per una decisió
administrativa,
pots presentar
un recurs. Si no, si t'afecta, diguem, col·lateralment, no.
Ara que ja sabem que és un recurs, que segurament molts de vostès ja ho sabrien, però per situar-nos una miqueta més, el recurs es presenta a l'OAC i el recurs acaba anant a raure, òbviament, en aquest cas seria els grups polítics que varen presentar, que varen motivar aquest ple extraordinari.
Sí, perquè qui ha de donar resposta d'aquest recurs és l'ens administratiu. En aquest cas no és un ens administratiu, és un ens polític, però bé, es fa l'analogia, que va aprovar-lo, que va aprovar aquesta decisió, però clar, aquesta decisió venia motivada...
Que va aprovar, entenc per tant, Joan, els grups polítics que van votar...
No, l'ens és el ple, ja està, aquí acaba. Però què passa? El ple per què ho aprova, això? Perquè hi ha uns grups polítics que han presentat aquestes propostes d'acord. I aleshores, doncs, malgrat que qui ha de donar resposta, i ahir ho va dir el senyor Gilbert, és el ple...
Uh-huh. La resposta inicial ha de ser per part de les dues formacions que van... La resposta...
Sí, la interpel·lació que fa l'Ajuntament és sobre qui va fer la proposta. Clar, la proposta de les dues mocions no és una proposta...
que fa el recurs, eh?
Sí.
El recurs
no, el propi Ajuntament. Ah. Clar, quan entra el recurs... aquest recurs l'ha de respondre algú. Més enllà de que l'Ajuntament pugui fer una valoració,
que desconeixem si
l'està fent, qui té el primer dret de respondre a aquest recurs és qui va motivar
la celebració d'aquest ple.
L'inici
d'aquest procés que ha acabat
amb un ple i una aprovació de dos punts.
Entès.
Que són els dos grups proposants d'aquest punt.
Per tant, d'alguna manera, i ho diré d'aquesta forma també perquè tothom m'entengui, si volen o si no volen, no hi ha obligació de contestar.
No.
És a dir, Junts per Sitges i el PSC o Margalló poden contestar aquest recurs, però si ho creuen convenient, no cal que el contestin. No. En qualsevol cas, el recurs segueix endavant i ahir el senyor Gelabert ens deia el ple s'ha de posicionar sobre aquest recurs.
Clar, perquè aquest recurs apel·la a la nul·litat d'uns acords adoptats en el ple.
D'acord. Per tant, entenc que si Junts per Catalunya i PSC el Margalló responen a aquest recurs, el ple debatrà sobre les al·legacions que fan aquests dos grups polítics al recurs. Si els dos grups polítics no responen al recurs, el ple debatrà sobre el propi recurs.
Correcte,
que s'ha presentat.
Però en qualsevol cas haurà de decidir el ple si accepta o no la demanda de nul·litat dels dos punts aprovats.
Perquè...
En base, per una banda, al propi argumentari,
sí,
que incorpori el recurs, i per una altra banda, en base a les al·legacions que puguin formular els grups que van en el seu dia a proposar els punts.
D'acord. Què diu aquest recurs? Fonamentalment, el que d'alguna manera ja va deixar anar el regidor Gilabert ahir. Per una banda, els treballadors i treballadores municipals entenen que el desenvolupament d'aquest ple, des del punt de vista formal, va entrar en tot un seguit d'irregularitats que poden ser impugnades de moltes formes, en tot un seguit, n'hi ha diverses, i per altra banda, que el fet que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular no només afecta a la seva honorabilitat professional, perquè d'alguna manera entenen que d'una forma induïda es culpabilitza d'entrada, sinó que vulnera allò que en el seu moment en Joan ja ens va dir que és un dret fonamental, que és la legítima defensa.
Bueno, de fet és la presumpció d'innocència.
La presumpció d'innocència.
Però un dels aspectes de la presumpció d'innocència és el dret a la legítima defensa.
Dret fonamental.
Sí. Sí, no recordo l'article, però sí.
Però és un dret fonamental. Mm. I per tant, diguem-ne que d'alguna forma el que ja es debatia com a reflexió passat aquell ple extraordinari ha acabat desenvolupant-se amb molt més detall en aquest recurs que han presentat els treballadors i les treballadores. Hi ha una qüestió que no és menor perquè li preguntàvem a en Joan sobre l'ordre del dia d'aquell ple municipal extraordinari del 19 de juliol, perquè aquell ordre del dia diu: vistes les propostes d'acord presentades pels grups municipals, i després ordre del dia en què no s'esmenta que això sigui una proposta d'acord o una moció. I en Joan em deia, bé, és que aquí, de fet, el que en el seu moment es va fer és presentar dues mocions, dues propostes d'acord, com a dictàmens.
Sí.
Què és un dictamen i què és una proposta d'acord?
Un dictamen és una, doncs això, una tramitació que es fa que té capacitat executiva, que la presenta el govern, que ha tingut tota una tramitació administrativa prèvia,
sí,
i que aleshores, en el moment que s'aprova, doncs ja és executiva. Allò que diu el dictamen en la part resolutiva,
sí, sí,
és el que s'ha de portar a aprovació.
O sigui, una proposta de la qual ja s'han fet tota la tramitació perquè un cop aprovada es pugui executar directament.
Correcte. Per tant, té capacitat executiva.
D'acord. Què és una moció o una proposta d'acord?
Una moció o una proposta d'acord és aquell document que presenta qualsevol grup polític en presència al ple, sigui del govern o sigui de l'oposició, sense que hi hagi hagut una tramitació prèvia, i que insta a qualsevol cosa, però insta.
D'acord.
No executa.
Per tant, insta a que, si s'aprova, es comenci la tramitació que ha d'acabar possibilitant allò que s'ha aprovat.
Correcte. Encara que sembla una qüestió de matís,
sí,
el matís és important perquè un està subjecte a una tramitació administrativa prèvia
que ha passat per tots els departaments que l'han validada, per dir-ho d'alguna forma, fins a arribar al final.
I l'altra, per ser doncs executada, ha de passar encara un procediment posterior.
D'acord.
De validació.
D'acord. Aleshores, arribats a aquest punt, d'alguna manera o una altra, un ple, no sabem quin, si un ple extraordinari o el ple ordinari del 27 de setembre, el ple que sigui, tindrà això sobre la taula.
Correcte. I aleshores haurà de debatre, si accepta el recurs,
recurs
i accepta, per tant, que els punts que es van aprovar van ser nuls.
D'acord. És a dir, el que hi haurà sobre la taula serà que el ple municipal anul·li o no aquells dos punts del ple extraordinari del 19 de juliol.
A veure, no és una cosa habitual, però sí que es dona, especialment en tramitacions urbanístiques, l'anul·lació de punts aprovats fa 10 anys.
Fam, d'acord.
O sigui que és una qüestió que, clar, el que passa és que això que està passant aquesta vegada sí que no ha passat mai. Però no és una cosa estranya que un ple hagi d'anul·lar decisions anteriors perquè no s'ajustaven o doncs eren, com a mínim, dubtoses.
D'acord. Aleshores, clar, fa de mal parlar. Perquè si el ple no aprova aquest recurs, és a dir, ens fem l'efecte que arriba al ple, si no l'accepta,
doncs aleshores continuen vigents els punts.
Continuen vigents els punts.
Per tant, s'ha creat una comissió i, doncs, per una banda s'ha creat una comissió i per una altra l'Ajuntament s'haurà de personar com a acusació particular.
D'acord. Aleshores ja entraríem aquí amb totes les conseqüències que els punts es continuïn desenvolupant.
Exacte, el que després pugui acabar comportant i pugui passar.
D'acord.
Perquè, clar, diguem, aquí hi ha doncs, unes persones que veuen possiblement vulnerats uns drets. Si no s'accepta, doncs
aleshores,
hauran d'anar a altres instàncies a reclamar per aquesta vulneració.
D'acord. Per tant, d'alguna manera, sobre la taula, les formacions polítiques del ple municipal tindran ara una nova patata calenta per la qual posicionar-se com es varen haver de posicionar el passat 19 de juliol.
Correcte.
A l'entorn d'aquests dos punts. Bé, això és bàsicament el que ahir va exposar José Antonio Gilabert en aquesta mateixa taula. Els treballadors afectats per aquest procés que va començar el 21 de juny amb la intervenció policial a les dependències de l'Ajuntament de Sitges han presentat un recurs per demanar la nul·litat d'aquells dos punts que es varen posar sobre la taula en la sessió extraordinària del 19 de juliol. Primer, la creació d'aquesta comissió especial d'investigació, que com en recordava ahir el regidor Gilabert també, i com en el seu moment se'n va parlar, el reglament orgànic municipal de Sitges no contempla les comissions d'investigació, i per altra banda, l'aprovació de la presentació de l'Ajuntament com a acusació particular en aquest cas, evidentment en l'esdevenir d'aquest cas, que encara no sabem tampoc quin serà. El que es demana és la nul·litat d'aquests dos punts, o sigui que properament en algun ple municipal, el ple municipal d'aquest mes de setembre està previst l'ordinari per al dia 27, per al dimecres 27, està per veure si això es posarà sobre la taula, si abans passarà alguna cosa, si deixarà de passar, però aquesta és l'explicació. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.